Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un jove al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no han transcendit detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els veïns de la zona han mostrat la seva preocupació per la inseguretat al barri i, en aquest sentit, ara per ara no hi ha detencions, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra.
El dia en 4 minuts.
Una cinquantena de persones protesten en contra de les agressions als serveis socials, mentre membres del sector han llegit un manifest aquest divendres a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions que afecten a tot el personal dels serveis socials i tot això passa a partir de l'agressió patida per una treballadora social la setmana passada al Baix Empordà.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant, el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no? Que entengués que fem tot el possible per ells.
Més coses. Més de la meitat de municipis garrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa hi ha un municipi que arriba al 117,2. Es tracta de Ridaura. Les Nacions Unides reconeixen la unitat de salut mediambiental pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Per nosaltres es reafirma d'una banda el compromís, no?, que tenim nosaltres en seguir treballant per millorar el medi ambient de la infància i adolescència perquè realment puguin viure i créixer en un entorn saludable, i també d'alguna manera és un reconeixement, doncs, a tots aquests 10 anys que portem ja d'experiència aquí com a unitat clínica, com a unitat de salut mediambiental pediàtrica.
És la primera unitat d'Espanya que rep l'acreditació, que només tenen 64 entitats arreu del món. A Tortellà, l'Ajuntament fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica.
Ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà, a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
És l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, el sentirem. En esports, l'Olot es fa mal al camp del Cué. Els olotins cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen en la lluita per la permanència.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls. Ve de detalls, no ve, repeteixo, ni de joc, no ve de petits detalls, que l'Olot ha de ser, que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-se, no es val ara enfonsar, no es va parar a baixar els braços, ni molt menys. Ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
I a la contraportada us explicarem que el mot a casa, un any més, escriptors i públic, i enriqueix els mateixos autors tractant el mateix tema des de diferents punts de vista. Hem parlat amb dos dels participants i ens han explicat coses molt interessants. A Catalunya, Espanya i el món, aquesta hora és notícia, això. La borsa obre amb fortes caigudes poques hores abans de la fi de l'ultimàtum de Donald Trump a l'Iran. L'IBEX 35 perd més d'un 2% i diverses companyies acumulen baixades properes al 3%. En aquest sentit, l'IVA dels carburants baixa al 10% i el sector espera que la rebaixa de preus es noti més a mitjans de la setmana que ve. Els consumidors poden estalviar 20 euros per dipòsit de cotxe mitjà i alguns ja aprofiten per omplir. Mentrestant, Pedro Sánchez exigeix l'obertura d'Hormuz i la preservació de totes les centrals d'energia de l'Orient Mitjà. El president espanyol alerta que una escalada addicional podria desencadenar una autèntica crisi energètica. En el cas concret de Catalunya, Salvador Illa defensa que en els temps que venen cal una fiscalitat justa després que Junts ens reclamés a baixar l'IRPF. El president de la Generalitat diu que la seva línia vermella és que no es perdi ni un sol euro en matèria d'habitatge. Els sindicats de la vaga educativa diuen al govern que no pot limitar-se al silenci i insisteix en reunir-se demà. USTEC, ASPEC i la CGT i la Intersindical defensen que les vagues demostren que el conflicte no està resolt. Dos aspectes de la crònica policial del dia d'avui: dispositiu policial a l'àrea de Barcelona, la demarcació de Girona i Andalusia contra el tràfic de drogues i armes. La investigació és de base internacional i està coordinada per l'Europol. I una notícia que esgarrifa: presó per als pares d'un nadó d'un mes per suposats maltractaments i agressió sexual. Els Mossos van detenir a Barcelona els pares de 42 i 43 anys i el nen està sota la tutela de la Direcció General de Protecció a la Infància. I la Fúmiga s'acomiada versionant el seu clàssic La gent de la Mediterrània amb veu d'un total de 50 artistes. Els Amics de les Arts, Miqui Núñez, The Tallets i Ginestà són alguns dels grups que apareixen al single, que ben aviat ja estarà a disposició de tothom. És l'informatiu del migdia. Us parla Joel Tallant, Ona i Sis.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable, futur sostenible.
I ara és el moment de la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Una previsió meteorològica que ve amb un temps marcat, sobretot per tot allò relacionat amb un temps variable.
El temps, amb el patrocini de Cop i Olot.
Avui el temps torna a la calma, els núvols aniran marxant, preveiem una tarda fins i tot assolellada en molts indrets, sobretot a la costa, al prelitoral, alguns núvols a l'interior, però sense precipitació. La pluja d'ahir la tarda i el vespre va deixar 13-14 litres a Espolla o a Portbou, 8 litres en forma de neu a Ull de Ter o 5 litres a Núria. La resta, precipitacions per sota de 3, 4, 5 litres per metre quadrat, però ja diem que avui no recollirem ni gota. Aquesta matinada ha baixat la temperatura muntanya. Va nevar una mica dalt de tot del Montseny. Aquesta matinada 2 sota 0 de mínima dalt de tot del Montseny. Hi ha hagut una mínima de 0 graus a Molló, de 3 graus a Olot, també a Olost, 2 a Capdevànol, o temperatura que a la Costa Brava li ha costat baixar dels 7-8 graus de mínima. De dia, suavitat amb aquest sol, tot i que avui baixa la temperatura, 15, 17, 18 graus seran relativament habituals. Demà tampoc canvia el temps, dia de sol, 4 núvols, alguna boirina al matí, algun banc de boira cap a Osona, però la veritat és que es presenta un dimarts estable. Dimecres també farà bo, però a la tarda es pot ennuvolar al Pirineu, en principi sense precipitació. És probable que dijous a la nit i divendres entri la tramuntana, però de moment tampoc veiem cap situació de pluges importants ni nevades.
És la 1:08. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home amb ferides d'arma blanca a Olot. Pels voltants de les 2 de la matinada d'ahir es va rebre un avís de la presència d'una persona estirada al terra sense vida al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel de la capital. Efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local d'Olot i el sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets i van confirmar que hi havia una persona morta amb clars signes de violència. Els veïns de la zona se'n van assabentar de bon matí quan van veure el carrer acordonat. Molts d'ells consultats per aquests mitjans asseguren no haver sentit res. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per identificar la víctima i esclarir les circumstàncies del crim. El cas està sota secret de sumari i ara per ara no han transcendit més detalls. Tampoc hi ha hagut ara per ara detencions, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que continuen investigant. Una cinquantena de persones han protestat en contra de les agressions que pateixen els professionals dels serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions que afecten els serveis socials del país i que s'ha de lluitar per acabar-ho. Tot plegat després de l'agressió que va patir una treballadora de Sant Feliu de Guíxols la setmana passada. Ens ho explica en Roger Isern.
Fa uns dies una treballadora dels serveis socials del Baix Empordà va patir una agressió per part d'un usuari, un fet que no és aïllat al sector i que ha provocat el rebuig de tota la comunitat. En el cas de la Garrotxa, aquest divendres al migdia, una cinquantena de persones s'han reunit a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per mostrar el rebuig davant d'aquests fets. Amb la lectura d'un manifest, el col·lectiu ha qualificat els fets com a inacceptables i ha demanat que s'aturin. La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions provocades per una població crispada.
És un tema, no, que afecta a tots els serveis d'atenció a la ciutadania. Jo crec que estem en una societat molt crispada, no, amb moltes situacions complexes, i a tots els serveis d'atenció a la ciutadania es donen situacions d'agressivitat, de crits, de situacions d'aquest tipus.
Sobre com poder-ho frenar, Fàbrega reivindica el dret de manifestar-ho i explica que els protocols arriben fins a un punt. També diu que tot passa perquè la ciutadania entengui que des dels serveis socials es fa tot el possible per ajudar en qualsevol de les situacions.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant, el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no, que entengués que fem tot el possible per ells.
La lectura del manifest d'aquest divendres ha comptat amb la presència de la consellera comarcal delegada d'Igualtat i Feminisme, Blanca Roca, i de la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz, entre d'altres.
I això passa quan sabem que més de la meitat de municipis garrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa, el poble que té un índex més elevat és Ridaura, amb un 117,2. Són unes dades del 2023 i que, en comparació amb un any anterior, amb el 22, milloren en gairebé tots els municipis de la comarca.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'índex socioeconòmic territorial és un índex sintètic per petites àrees que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. L'índex concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en cada unitat territorial a partir de 6 indicadors sectorials. Es tracta d'un índex sintètic amb un caràcter territorial, ja que no pretén caracteritzar les persones o les llars individualment, sinó els territoris entesos com a conjunt de persones. En el cas de la Garrotxa, i després de conèixer les dades que fan referència al 2023, es pot veure com més de la meitat de municipis de la comarca superen la mitjana catalana del 100. S'ha de tenir en compte que recullen les dades de 20 dels 21 municipis de la comarca, ja que no hi apareix les de Castellfollit de la Roca. El municipi garrotxí que té unes majors xifres és Ridaura, amb un 117,2, número que és major que el 2022. La Vall d'en Bas el segueix en segona posició amb 115,4 i el tercer és Santa Pau, amb 114,3. Altres municipis que superen la mitjana de 100 són Beuda, Mieres, Sant Aniol de Finestres, Les Preses o Argelaguer, entre d'altres. En el cas d'Olot, degut a la seva gran població, té uns números de 83,6, gairebé dos números inferiors a les dades de 2022. Totes les dades, recordin, són de 2023 i facilitades per l'IDESCAT, tenint en compte diversos paràmetres de la societat i les característiques dels municipis.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Les Nacions Unides reconeixen la unitat de salut pediàtrica mediambiental de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És la primera unitat d'Espanya que rep l'acreditació, que només tenen 64 entitats d'arreu del món. A través d'UNICEF, la ONU reconeix la implicació de la unitat envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic i la degradació mediambiental. Fa 10 anys que la Garrotxa es treballa en aquest mateix sentit.
La consulta de pediatria ambiental a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va néixer el 2016 amb l'objectiu d'oferir un servei més enllà de la pediatria i conscienciar les famílies sobre els impactes del canvi climàtic envers els infants. Una iniciativa que es va convertir al cap d'un any en la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa. Encapçalada pel pediatre Ferran Campillo, aquesta unitat ha rebut una acreditació que només tenen 64 entitats arreu del món i que fins ara ningú tenia a Espanya. És a càrrec de la ONU a través d'UNICEF. Campillo reconeix que és un reconeixement de la feina feta al llarg d'aquests 10 anys.
Per nosaltres és... reafirma d'una banda el compromís, no?, que tenim nosaltres en seguir treballant per millorar el medi ambient de la infància i adolescència perquè realment puguin viure i créixer en un entorn saludable, i també d'alguna manera és un reconeixement, doncs, a tots aquests 10 anys que portem ja d'experiència aquí com a unitat clínica, com a unitat de salut mental pediàtrica.
Una unitat que ja referència arreu del territori català, com demostren derivacions de persones des de la Vall d'Hebron o altres centres hospitalaris perquè siguin ateses al centre Garrotxí. Campillo remarca que ser una unitat de referència és un aspecte a destacar.
Ens situa, no, com a referents d'aquest àmbit de la salut mediambiental pediàtrica, i per tant ens també és un pes sobre nosaltres de que hem de donar resposta tant a les famílies i a les criatures com també als altres professionals que busquen, no?, aquestes persones, aquesta experiència, aquesta expertesa que podem oferir nosaltres.
En aquesta línia, membres del Departament de Salut i alumnes de cinquè de primària de l'Escola Pla de Dalt d'Olot van descobrir fa uns dies els detalls del funcionament de la unitat, com també els seus espais. Tres alumnes expliquen als micròfons de Ràdio Olot Televisió les seves opinions sobre el tabac i la natura. Són Arnau Campillo, Lai Olivares i Gael Dot.
Jo crec que és un mal ús perquè és una planta i jo crec que no, encara que sigui una planta, tindríem que deixar-la en pau perquè és igual que l'alcohol. És un descobriment que no ens fa ningú bé.
Jo penso que la gent hauria de deixar de fumar perquè això et perjudica el teu cos i fa que els pulmons se't facin malbé.
Viuen milers i milers de nadons i vol dir que fem milers i milers d'arbres. Els arbres ens donen oxigen i jo crec que hauríem de conservar més la natura i que això està molt bé.
El reconeixement de l'ONU rebut per la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és una acreditació que entitats de renom com Save the Children poden presumir de tenir-la. Segons dades del Departament de Salut, més del 40% de les malalties atribuïdes als factors de risc mediambiental recauen en infants menors de 5 anys.
No deixem el medi ambient. L'Ajuntament de Tortellà fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Recentment han col·locat lluminària més eficient a alguns punts del poble i han instal·lat carregadors per vehicles elèctrics. Són algunes de les inversions en eficiència energètica que han fet en els últims mesos i que preveuen mantenir. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Tortellà segueix avançant en mesures d'eficiència energètica. Recentment han fet renovació de l'enllumenat en algunes zones del municipi per un import d'uns 80.000 euros, majoritàriament subvencionats per la Diputació de Girona. L'Ajuntament també ha invertit al voltant d'uns 20.000 euros en la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics. Una altra de les inversions, també subvencionada en bona part per la Diputació, és la col·locació de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino. Josep Reig és l'alcalde.
De ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà segons la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà, a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble. Ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
Aquest any també tenen previst poder tirar endavant la instal·lació d'un sistema de geotèrmia a l'escola, quelcom que ja van voler fer l'any passat, però que no van aconseguir licitar.
Teníem una subvenció per poder instal·lar una geotèrmia a l'escola, perquè a l'escola ja tenim una instal·lació fotovoltaica bastant important i que amb aquesta geotèrmia podríem completar, doncs, la necessitat energètica que tenim per calefaccionar l'escola i per fer-la funcionar i poder eliminar, doncs, el combustible fòssil, que és una caldera de gasoll molt antiga i el seu dipòsit corresponent, que això ens ocupa un espai, però el concurs va quedar desert i ara intentarem aquest any tornar-ho a plantejar. La Generalitat ens hi ha donat suport perquè poguéssim repetir-ho, perquè és una instal·lació que s'ha de fer durant l'estiu quan l'escola estigui tancada, no?
Es tracta d'una inversió d'uns 180.000 euros provinents en un 90% d'Acció Climàtica de la Generalitat.
És hora dels esports. L'Olot es fa mal al camp del Coer. Els olotins cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen en la lluita per la permanència. Perden una posició i queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. L'equip de Roger Vidal passa pel seu pitjor moment quan s'acosta a la recta final de la temporada. Ho ha seguit en David Planella.
La Unió Esportiva Olot haurà de patir per salvar la categoria. L'equip garrotxí va perdre el camp del Coer, el Porreres, i va encaixar la tercera derrota consecutiva. Amb l'empat del Mestall a Lleida i la derrota del Barbastre a Terrassa, els olotins queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. Però el que és pitjor són les sensacions que ha transmès l'equip a les dues últimes jornades quan no ha pogut superar els dos últims classificats. El tècnic, Roger Vidal, diu que és qüestió de petits detalls i el capità, Pedro del Campo, assegura que l'equip se'n sortirà.
Tots som conscients de la situació que estem
i a cuidar els detalls, bé de detalls, no bé, repeteixo, ni de joc, no bé de petits detalls, que l'Olot ha de ser, que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-los, no es val ara enfonsar-se, no es val ara a baixar els braços, ni molt menys, ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
Avui hem parlat, hem mirat a la cara, sabem en la situació en què estem i sabem com ho hem d'arreglar, per tant, simplement a confiar entre nosaltres i a tirar endavant.
Després d'una primera meitat força igualada en què l'ocasió més clara va ser una rematada de Marc Mas a les mans del porter, el partit al camp del Porreres es va desencallar la segona. L'Olot va sortir amb ganes, amb Pau Salvans fent mal a cama canviada per la banda esquerra. Només de començar l'extrem va trobar espai per disparar des de la frontal, però un defensor va evitar que el seu xut anés entre els tres pals i després, en el refús, Carlos Martínez va topar amb el lateral de la xarxa. L'Olot no va trobar la porteria del Porreres i poc després, al minut 7, el Porreres sí que va trobar la porteria de l'Olot. En una jugada de poca contundència defensiva, Bengoetxea va xutar dins l'àrea i va superar Pol Ballester amb un xut a l'escaire oposat.
No es pot permetre, no? Hem de ser capaços de detallar la jugada abans, hem de ser capaços de és que han passat moltes coses, no? Abans del gol, no ha estat un error defensiu, de posicionament, no, és de ser capaços d'estar contundents i que el jugador no pugui progressar. Ens ha retallat 10 vegades abans de fer gol.
L'1-0 va fer molt de mal a l'Olot. Roger Vidal va introduir canvis ofensius, va juntar Nuja, Marc Mas i Carlos Martínez i l'equip va penjar pilotes a l'àrea, però es va estavellar amb la defensa mallorquina. I el Porreres, en una jugada de contraatac, va marcar el 2-0, obra de Jaraiz. Tot i sent el temps afegit, l'Olot encara va tenir temps de retallar distàncies. Rubén Henry, que va sortir al camp estant lesionat, va transformar un penal forçat per Ayala. Amb el 2-1, l'equip olotí confiava tenir una altra oportunitat, però no va arribar.
Sí que és veritat que ens ha faltat estar fresc en aquest final, aquest tram final de camp. Cames cansades, poca confiança, tot i suma i no ha sigut possible.
L'Olot encadena 3 derrotes per primera vegada aquesta temporada i ja sap que haurà de suar per aconseguir la permanència. Falten 6 jornades perquè s'acabi la Lliga i diumenge que ve tornarà a Mallorca per jugar aquesta vegada contra l'Atlètic Balears, el tercer classificat. Serà el partit previ a l'Olot Barbastre, un duel directíssim que pot ser determinant.
I el club tenis taula Olot allarga el seu gran estat de forma després de guanyar per 4-0 a l'Atlètic Sant Sebastià aquest divendres. El conjunt entrenat per Marc Costa no ha concedit cap punt al conjunt basc i segueix en una quarta posició que li garanteix accés a competició europea. L'equip local ha sortit amb una tripleta formada per Damien Provost, qui s'ha imposat en el primer partit a Iker Martínez per 3-0. El segon torn ha estat per Arnau Pons, qui també ha guanyat el seu partit de forma contundent contra Dani i Nausti. Rafael de las Heras, que es troba en una gran dinàmica, també ha aconseguit superar per 3-0 el jugador internacional de l'Atlètic Sant Sebastià, Stefan Kostavinovic, per 3-0. Finalment, el nacional Arnau Pons ha aconseguit tancar el partit amb una àmplia victòria davant d'Iker Martínez. Amb aquest resultat, el club tenis taula Olot consolida la quarta posició amb 23 punts, empatat amb l'Alacant, però amb un partit menys pel conjunt alacantí. Només té a 3 punts la segona posició que ara mateix ocupa l'Arteal Santiago. Ara el conjunt olotí descansarà fins després de Setmana Santa, quan visitarà la pista de l'Hospitalet. Després de Setmana Santa, el club tenis taula Olot només li quedaran 5 partits de Superdivisió i la fase final de l'Europe Trophy, que està prevista per finals d'abril. Tota la crònica esportiva i tot l'anàlisi d'aquí uns instants al tercer temps. I ara és el moment de la contraportada. El mot a casa un any més, escriptors i públic, i enriqueix els mateixos autors tractant el mateix tema des de diferents punts de vista. Un any més, aquest festival de literatura icònic per la ciutat d'Olot ha deixat empremta a través de les converses fetes al Turín. Nosaltres hem anat a parlar amb dos autors, la Míriam Cano i l'Oriol Canosa, perquè ens expliquin per què els serveix participar en festivals com, per exemple, el mot.
Un any més, escriptors de tota mena han passat pel Festival de Literatura Mot d'Olot. Els viatges han centrat les converses d'enguany. Per posar un exemple, Míriam Cano i Oriol Canosa van conversar sobre el viatge clàssic, el viatge grec, un tema específic dins un gènere també específic de la literatura, desconegut per a molta gent. Un any més el mot ha servit perquè escriptors i públic es trobessin cara a cara, cosa que els mateixos escriptors agraeixen. En parla Oriol Canosa.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció, això passa menys, i per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
El llibre La vegada d'un món vell, Oriol Canosa parla d'un viatge fet durant 6 mesos des de Catalunya fins a Atenes, fa 25 anys. D'aquest llibre ha conversat amb una altra escriptora, Míriam Cano, autora de Metamorfosi, una crònica de dos viatges a Grècia i qui valora la importància de festivals literaris diferents com el MOT.
I em sembla que el MOT especialment té un sentit temàtic, no? Em sembla que està molt bé pensar la literatura no sempre des de la novetat, des d'allò de què està parlant tothom als mitjans, sinó també de donar espai, per exemple, al viatge, no? En aquest cas, i poder pensar aquest tema des de llibres que hi parlen de maneres molt diferents i s'expressen de maneres molt diferents, i escriptors que segurament no veuríem als grans festivals, no?
I és que el MOT connecta escriptors que fan quelcom similar, però de manera diferent.
I en el fons, que autors que es dediquen a un gènere semblant es trobin i en conversin, també molts cops surten coses inesperades o enfocaments del mateix tipus de llibres diferents que fan que et replantegis tot el que fas tu.
I per ell suposa una manera d'enriquir-se.
Em sembla que la conversa i el diàleg sempre són la millor manera d'arribar a les idees, no? I em sembla que en aquests temps que corren d'un pensament tan individualista i tan uniformitzat, conèixer les opinions dels altres, dubtar de les teves, posar en causa allò que sempre has cregut és l'única manera d'arribar a tocar ni que sigui una miqueta de coneixement.
A banda de donar-vos un espai recollit i familiar, amb calma i temps per pensar.
Espais de calma, espais on es pugui reflexionar, en què puguem pensar plegats, sobretot, no? Que no sigui només les dues persones ponents a l'escenari, sinó que el coneixement s'expandeixi, que després pugui sortir al bar, a la cafeteria, i que en puguem parlar sense la pressió de la tarima, no?
Un MOT que ha deixat empremta Olot i que aquesta setmana viatja a Girona.
Doncs així tanquem el nostre informatiu. Gràcies per la confiança. Bona tarda.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.